sanitàries infantils. Podeu trobar el torró solidari de RAC1 per només 7 euros a les botigues de Torrons Vicenç, als punts de venda detallats a rac1.cat i també a vicenç.com, la botiga en línia de Torrons Vicenç. Tots som...
Torrons? Sí, sí!
RAC1.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Però... Si aquest any t'has proposat convertir-te en eurofan...
I muntar una festa grossa per fer allò de...
Why am I need this point?
Si tens nostàlgia d'aquell... Vivo cantando.
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin... I ho vas flipar amb The Space Man de, precisament, Why am I need...
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Passa un minut de les 7 de la tarda, Superesports a RAC1, fins a les 11, que agafa el relleu al Tu Diràs, avui amb el Marc Mundet, per arribar a la 1 de la matinada. Dos quarts de 9, serem ja a la Rosaleda, el camp que avui acull el rival de l'Espanyol, el Rincón, en aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei. Rincón Espanyol per tancar pràcticament aquest dissabte de Copa, encara a les 10, com ara dèiem, l'Atlètic de Madrid, que jugarà a Los Pajaritos contra l'Almazán, per tancar avui, sí, dissabte, aquesta primera eliminatòria de Copa. Demà encara tenim 4 catalans més, 3 a les 12 del migdia, a RAC més 1 tota aquesta jornada de Copa, demà des de 3 quarts de 12, el partit del Mollerussa, el partit del Girona i també el partit del Manresa, i a la tarda, a les 6, evidentment també el camp d'esports per seguir el que faci el Lleida Esportiu en aquesta primera eliminatòria de Copa. Ara tenim en marxa partit de la Lliga Sobal al Palau, partit a priori molt desequilibrat entre el Barça i el Guadalajara. Àlex Massana, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda.
Com ha arrencat això, Àlex?
Doncs mira, malament pels interessos del Barça, que perd 0-1, a més en possessió del Guadalajara. Mira, ara recupera el Barça la possessió, un Guadalajara que arriba al Palau amb dues victòries, 7 derrotes en les 9 primeres jornades de Lliga, només 4 punts al Barça, que ja ho sabem, líder 9 de 9. A més, avui Carlos Ortega s'ha permès el luxe de deixar 4 homes importants a la banqueta, perdó, a la grada, Dicament, Blas Jang, Thiagos Petrus i Luka Sindrić completen la convocatòria del Barça, un habitual en partits així de mitjanies, Pablo Urdangarín, i George Sikusa, un juvenil que pot jugar en les tres posicions de la primera línia, lateral dret, lateral esquerra i central, perquè llança, ara ens ho explicaven els companys de Barça TV, amb les dues mans, és a dir, una cosa que jo crec que no es veu habitualment. Pot llançar des de la distància amb les dues mans.
És el Dembélé de l'embol, no?
Sí, 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 sí. Esperem que tingui el cap una mica més a lloc, també t'ho dic. I que és germà bessó del Petar, que també juga a les categories inferiors del Barça, és edat juvenil, i fill de Zoran Sikusa, que és un jugador que va jugar a Gijón a la Lliga Sobal fa temps, que va jugar també al Bordils, li va agradar tant Bordils que s'hi va quedar i viuen allà, de fet.
Doncs de moment, amb aquest 1-1 al marcador, Barça 1, Guadalajara 1, al minut 3 de la primera part a la Lliga Sobal, anem seguint amb l'Àlex Massana. Àlex, fins ara.
Fins ara.
Tenim aquí una taula 100% mundialista.
El Mundial de Qatar es juga a RAC 1.
Hem anat explicant, aquesta setmana el Mundial de Qatar, desplegament de RAC1, amb tots els partits de la selecció espanyola, amb tota la colla del Toni Clapés i la gent del versió RAC1, les transmissions de tots els partits de la selecció espanyola a través de RAC1, partit inaugural ja diumenge que ve, també sí. Amb el Clapés i companyia, amb el Pou a la narració. amb dos partits per jornada RAC+1, sobretot en horari de tarda, els partits de les 4, de les 4 i de, o de les 5 i de les 8 del vespre per RAC+1, o 4 i 8 ja quan siguem a l'última jornada d'aquesta primera fase, i evidentment el cap de setmana els superesports centrats en tot el que passi en aquest Mundial de Qatar, que tindrà el Damià López com un dels seus enviats especials. Hola, Dami, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Ja comptant les hores pràcticament perquè surti l'avió, que surt quan, Dami, cap allà, cap a Doha?
Sí, dijous que ve, d'aquí 5 dies, al matí, doncs ja ens enlairarem cap a la capital del Qatar, amb moltes ganes de viure una nova experiència, de passar allà més d'un mes i d'anar explicant el minut a minut. En aquesta ocasió, no només d'Espanya, com hem anat fent en la majoria de grans cites com Mundial i Eurocopa, doncs perquè el fet que aquests tornejos es disputin en llocs on només pots estar pendent d'un equip, sinó que, com saps, doncs com que Qatar és un país tan petit, en principi podrem estar pendents de diverses seleccions, com a mínim en els partits. Evidentment, el dia a dia del qual informarem serà d'Espanya, dels entrenaments, de tot el que vagi passant. També anirem a les concentracions d'altres equips, però diguem que la infraestructura d'aquesta Copa del Món farà que... És que, clar, hi ha 4 partits en una mateixa ciutat, no en una mateixa ciutat. Són en 5 ciutats, 8 estadis, però tot està a Doha o a la perifèria, així que imagina't allò, haurem de veure-ho, haurem d'anar dia a dia per anar-nos habituant a aquesta nova concepció, no només de dates, perquè es diu molt que aquest Mundial és innovador en el sentit que juga al novembre, però jo crec que el fet que jugui en un país tan petit també és una gran novetat.
Sí, sí, i tant que sí, el teu Mundial número aquest, Dami?
3.
Número 3.
Sí, home, sí, sí.
Ja comença a fer patxoca, això, eh?
Mira, l'altre dia vaig veure un mail de la FIFA que van enviar que deien que els periodistes que portin 8 mundials els donen una placa. Jo crec que no hi arribarem.
Home,
8 no. 8 no, home.
5x4, 20 anys més.
8 mundials ja seria molt endavant, eh?
20 anys més.
20 anys més, home.
Encara t'hi veig allà, eh?
8 mundials, no em veig a l'any 2000, no sé quan seria... anant a entrevistar el fill d'en Sofati, eh?
2040. On serà el Mundial? El 2042. Sí, sí. Quina seria la seu del 2042 del proper del Mundial d'aquí 20 anys?
Jo crec que la Xina no trigarà massa a organitzar un Mundial. Jo crec que serà la pròxima... Comentàvem amb el Mundet a redacció l'altre dia, que és molt d'aquest tipus d'especulacions, i dèiem que potser la pròxima seu asiàtica serà la Xina. Per infraestructura, per número d'habitants, per fitxes futbolístiques...
2026 és a...
Que ara és la seu de la Conmebol, Estats Units, Canadà, Mèxic.
I la del 30 és la que està ara en disputa, no?, amb aquesta candidatura sud-americana, no?,
sí.
I la candidatura ibèrica, diríem, no?
Sí, Argentina, Uruguai, Paraguai, Xile... contra Espanya, Portugal, Ucraïna, i també Marroc està per allà, que sempre intenta colar-se. Veurem.
De moment tenim la del 22, que és la que és a punt de començar, i la del 26. Jaume Naveira, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Hem de parlar de mundials i de gent que controla això del futbol internacional i tots els jugadors que a nosaltres ens poden sonar estranys. Jaume Naveira, amb aquelles exhibicions que ens fa en aquells multifútbols de competicions europees. El Mundial com te'l mires, Jaume? No aquest en concret, no? Sinó el Mundial en si, com te'ls mires tu, Jaume?
Al 100%, o sigui, veient tots els partits. O sigui que, el Canadà-Marroc també ens el veiem, evidentment. O sigui, però jo crec que és una cosa que és comuna a tothom, no? O sigui, fins i tot a qui li agrada el futbol d'una manera més ocasional, el Mundial normalment se'l mira de dalt a baix. És veritat que aquest és un Mundial que té coses lletges, que tots coneixem, la qüestió dels drets humans, com tot el que ha passat amb els estadis i tot això. Però jo crec que hi haurà molta gent que, tot i sent conscient d'això, el Mundial se'l mirarà amb molt d'interès, i fins i tot també aquest tipus de partits que potser no tenen, bé, seleccions que estan en el màxim focus, no? O sigui que el Mundial sempre fa il·lusió, sempre fa patxoca, o sigui que allà hi serem.
Sí, comparant-ho una mica amb els Jocs Olímpics, que als Jocs Olímpics hi ha molta gent que veu esports per primera vegada,
i
no?,
tant.
A la seva vida, i els gaudeix, i de valent, doncs el Mundial segurament et trobaràs allà davant de la tele veient un partit d'Equador o de Senegal o d'aquí.
Bé, el propi partit sigui inaugural, perquè sí, és l'inaugural, que si no ja diríem Qatar-Equador, ojo, perquè no està gens malament.
Home, però igual és un gran... Tot que els inaugurals costa que siguin grans partits.
Sí, és veritat.
Jo tinc la pedrada de que Qatar no ho farà malament a la fase de grups, perquè porten més preparació que ningú, han jugat més tornejos que ningú.
Creus que passa? Qatar?
Jo crec que podria passar.
Creus que passa, eh?
És que al final Senegal, si no té a Sadio Mané, sí, però molt. i jo crec que Ecuador ha sigut una bona selecció els últims anys a Sud-amèrica, ha fet una molt bona fase de classificació.
No és campió d'Àsia.
Però estarà molt igualat i, efectivament, Qatar té un bloc molt establert i ja dic, o sigui, s'han preparat millor que ningú. Han jugat 3 tornejos grans, més que ningú, han jugat 72 partits en 4 anys, més que ningú, o sigui que al final una selecció que jo crec que podria, i jugant a casa, podria passar perfectament.
Ecuador, Senegal, Països Baixos, els rivals de Qatar en aquest grup A del Mundial. I hem decidit també anar a mirar... Demà farem un especial a Argentina, aquí al Superesports, perquè els argentins ho viuen això d'una manera tan especial i estan esperant amb tantes ganes que per fi els hi arribi ja un altre Mundial, després del 86, que demà ens acompanyarà aquí el Ramiro Martín, el Juan Irigoyen, anirem també cap a l'Argentina. Vaja, per saber una mica com respira l'Argentina abans d'aquest Mundial, que tots esperen que sigui per fi el Mundial de Leo Messi. Veurem si ho acaba sent o no. Però avui hem anat a mirar cap a d'altres àmbits, com per exemple la selecció espanyola, d'aquí vol que guanyi el Mundial, per exemple l'Adri Jiménez. O l'Adri, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com estem?
Tot bé, Adri?
Tot bé, de moment.
Que és molt de l'Arsenal, per cert, i que està nerviós ja pel que ha de començar d'aquí a res, una mica més d'una hora, partit de l'Arsenal a la Premier.
Podem ficar-nos a més 5.
Ens hem de creure aquest any el tema de l'Arsenal. Adri, ara anem al Mundial.
Donem temps. Calma.
No te'n refies encara, del tot?
No, de Haaland no em refio.
Però ha començat com un tro, la cosa.
Sí, funciona, de moment funciona, però això precisament al Mundial és un factor que en una temporada normal no està, i que ara mateix trenca una mica la dinàmica, no? I veurem com reaccionen els equips a la tornada amb possibles lesions, amb canvis de dinàmica, etcètera.
Et falta o et sobra algú a la convocatòria de Luis Enrique per anar al Mundial de Qatar?
Em sembla una convocatòria lògica dintre del que hem estat veient a Luis Enrique, però bé, alguns canvis sí que podríem fer. Però bueno, al final, si Luis Enrique decideix això, jo crec que s'ha guanyat el dret a que tots confiem en que... En la seva opinió, en la seva forma de veure el futbol.
Ens mirarem a Espanya amb especial atenció amb l'Adri, i ens mirarem la selecció francesa, que apunta com una de les favorites a emportar-se aquesta Copa del Món, amb l'Alexis Cherchou. Espero haver-ho dit bé. Hola, Alexis, bona tarda.
Bonjour, en francès.
Bonjour. Sí, fins aquí arribo, sí. I poca cosa més. També et diria que...
Lo siento, para mi español, pero estoy francés e intentar de hablar en español. Espanyol, mi espanyol no és perfecto.
No, bueno, cap problema. Segur que ens entenem a la perfecció. T'agrada la convocatòria de Deschamps? Els escollits per Deschamps, t'agrada la convocatòria o no?
Los
jugadores que ha llamado Deschamps, ¿te gustan o no, Alexis? ¿O te falta alguien en esta convocatòria para ir al Mundial, de los 26 elegidos? ¿Algún jugador que tú pondrías y que no está en la lista?
Es difícil, pero el problema es el medio. Pero mucho jugador lesión, como Paul Pogba, N'Golo Kanté. Es más difícil para la Francia. La defensa, un jugador que juega a la derecha, que su nombre es Jonathan Clauss, que es de mi club en Francia, en Marsella. Mucho sorpresa para el medio, como jugador como Matteo Guendouzi o otro jugador joven. Pienso que es bien, pero como un jugador como Tchouaméni, que jugar para la equipa de Real Madrid, es fuerte, es físico, aprender todo día con Kroos y Modric. Pienso que la Francia es favorita, pero el ataque es muy bien, con el Balón de Oro, Karim Benzema, con Mbappé, Giroud, que esta temporada en Milano es un atacante que es muy fuerte también, experiencia. Pienso que la equipa de Francia es bien. El seleccionador Didier Deschamps dice que no es posible que el lunes llamar otro jugador para la prelista del jugador.
Doncs encara fins dilluns, que hi ha temps, no, Dami, per acabar de presentar les llistes definitives. De fet, encara hi ha alguna selecció que ens falta per acabar de completar les 32 ja, amb els 26, o els que considerin ells que han de seleccionar de jugadors per anar en aquest Mundial. Clar, ho deia ara l'Alexis, sense Kanté, sense Pogba, veus la convocatòria i realment dius, hosti, aquí al mig del camp, no? Falta alguna cosa, no?
Sí, a veure, és que al final estem parlant de dos titulars indiscutibles al Mundial, no? Que França va guanyar. I a més, parlem d'un Pogba que amb la selecció sempre puja al seu nivell de manera exponencial en comparació al que fa el seu club. I després un N'Golo Kanté que bé, jo crec que en els últims anys la gent ja realment ha comprès la dimensió de jugador que és. No solament un futbolista que recupera pilotes, sinó que a sobre també salta pressions, que condueix molt bé, que és un migcampista molt complet. I que, si no està, és una baixa molt important. És cert que, al final, els jugadors que estaran ocupant el seu lloc seran futbolistes que estan començant a mostrar molt acreditadament el seu nivell, no? Com Tchouaméni, com Camavinga... A mi sí que m'estranya una mica més la convocatòria de Jordan Veretout, que no crec que estigui fent una temporada extraordinària a l'Olímpic de Marsella. Guendouzi sí que estava sent més habitual últimament a les llistes de Deschamps, i fins i tot en algunes de les alineacions. O sigui que per aquí, bé, potser pot haver-hi alguna confusió més. Però bé, França, sense haver brillat moltíssim a l'època de Deschamps, ja sabem que ni brillava com a jugador ni tampoc brilla com a entrenador, doncs té tant de nivell que sempre se l'ha de tenir en compte. O sigui, que un equip que segur que pot arribar lluny. Si bé, hi ha estadístiques que diuen que als últims mundials les vigents campiones després no passen ni de la fase de grups.
Sí, hem tingut exemples, França amb Dinamarca, Tunísia i Austràlia en aquest inici de Mundial. Ara continuem amb el Mundial, però la setmana passa el Gerard Ballera en protagonista després d'aquest Olot 0, llevant 4 a la Copa. Gerard.
Sí, al costat del tècnic de la Unió Esportiva Olot, de Jonathan Risueño, després d'aquesta derrota per 0-4 contra Llevant en la primera ronda de Copa. Hola, Jonathan, bona nit.
Bona nit, Gerard.
S'ha notat la diferència de categoria, no entenc, aquesta tarda aquí al Municipal.
Sí, la verdad que sí, porque tenemos un estadio que es magnífico, ¿no? Entonces yo creo que estas eliminatorias de Copa, cuando los equipos grandes van a campos de césped artificial, pequeños, sufren más, pero hoy aquí la verdad que, aparte del terreno de juego que tenemos y el estadio tan bonito, ellos han salido con una intensidad tremenda, un equipo con una calidad muy, muy grande, y queríamos hacer un partido largo, pero no ha podido ser. Ellos, la verdad que en la primera media hora tenían sentenciada la eliminatoria.
S'ha vist, però, l'Olot que vol Jonathan Risueño, un Olot ofensiu, un Olot que busca la porteria contrària, que no s'amaga, tot i tenir un rival que era molt superior?
Yo creo que no. Yo creo que hoy el rival nos ha impedido poder mostrar lo que nosotros queremos ser. Yo creo que ellos físicamente estaban por encima y eso te impide, la supresión era muy buena. Pero sí que creo yo que en estos tres días que hemos entrenado antes del partido hemos podido ver, a lo mejor desde fuera no se ha podido ver tanto automatismos que nosotros hemos trabajado porque el rival nos lo impedía, pero yo creo que con rivales de nuestra categoría que tengamos un poquito más de tiempo y que físicamente sean más bajos que el rival de hoy, creo que sí que podemos ver o poder ver lo que estamos trabajando estos días.
Parlaves a la prèvia, jo vaig a guanyar, i deies, a mi m'és igual que vingui el Llevant o que vingui qui sigui, que jo el que vull és guanyar. Evidentment, el resultat us col·loca al vostre lloc, però no sé si, amb quines sensacions marxa l'entrada de la Unió Esportiva Olot.
Yo marcho con buenas sensaciones porque los jugadores, a pesar de que el partido estaba resuelto, no han parado de correr, no han parado de intentar lo que hemos trabajado estos dos días, y en la segunda parte han competido al máximo como si fuéramos 0-0. Y lógicamente hemos planteado el equipo o hemos sacado el equipo para intentar ganar la eliminatoria, hemos planteado el partido para intentar ganar la eliminatoria, porque yo creo que un partido de fútbol, aunque hubiéramos jugado en el Camp Nou contra el Barça, hubiéramos planteado el partido para ganar. Nadie plantea un partido para no ganar. Luego está lo que tú dices, Gerard, está la realidad, está un equipo que es superior a nosotros y que hoy lo ha demostrado en el terreno de juego.
Has fet jugar d'inici a Eloi Amagat i a Jordi Xumetra, dos dels jugadors veterans. L'anterior entrenador, Marix Mandiola, els últims dos partits no els havia convocat. No sé si és també una declaració d'intencions de que per tu han de ser importants aquests dos futbolistes.
No, yo creo que hay que hablar a partir desde que yo llegué, y yo valoro a los jugadores lo que han estado conmigo. Yo lo que ha pasado anteriormente ni lo sé, ni tampoco me puedo meter porque no estaba. Y a partir de ahí son dos jugadores, igual que el resto de la plantilla, que han entrenado muy bien estos tres días y que yo he considerado que para el partido de hoy eran importantes y que nos iban a aportar mucho, como así ha sido, y han jugado. Entonces, como el resto de jugadores, habrá jornadas que jugarán unos, jornadas que jugarán otros, pero sin ningún problema.
I acabo amb els dies que portes aquí a la comarca de la Garrotxa. Què és el que més t'ha agradat? Què és el que més has, o el que has pogut veure de moment en aquests pocs dies que portes per aquí? T'has adaptat bé? T'hi trobes bé? Com t'ha acollit el club?
Sí, la verdad que muy bien. El trato de la gente magnífico, súper familiar, y luego los paisajes que hay, las instalaciones, todo. La verdad que es un sitio muy bonito para poder trabajar.
Gràcies, Jonathan, i molta sort en aquesta nova etapa.
Gràcies, Gerard, a vosaltres.
Les paraules de Jonathan Risueño, l'entrenador de l'Olot, en directe al Superesports de RAC1, després de, malauradament, aquesta derrota. Per 0-4, avui en el primer partit de Risueño a la banqueta, a veure a partir d'ara com li van les coses al conjunt garrotxí a la segona federació.
Risueño amb el Gerard Ballera des del municipal d'Olot, i també el marcador també del partit del Nàstic a les Gaunes, com el tenim a la segona per Pau.
Doncs continua el 0-2 al marcador al minut 16 d'aquesta segona meitat. Continua guanyant el Nàstic 0-2 contra el Racing Rioja en un partit en què el Nàstic el recordarà, perquè està pagant una factura massa cara. Tercera lesió de la plantilla tarragonina. Ha marxat lesionat fa uns minuts Ivan de la Peña, el jugador, el fill del futbolista, doncs, ex de l'Espanyol, també del Barça, de fa uns anys. Ivan de la Peña, jugador amb fitxa del filial, que ha hagut de ser substituït per Marc Montalvo. També han entrat al terreny de joc Josema i Joan Oriol al descans, substituint a Nil Jiménez, lesionat, com he explicat a la primera meitat, i a Quintanilla.
0-2, de moment el Nàstic, camí de la segona eliminatòria. En futbol sala, 4-2 perd l'Indústria Santa Coloma, la pista del Movistar Inter, i el Barça Guadalajara d'handbol, com el tenim al Palau, Àlex?
Doncs ja encarrilat, minut 18 de partit, guanya el Barça, 13-6. Ha durat 10 minuts el Guadalajara sobre la pista, perquè Aleix Gómez s'ha encarregat de marcar 4 gols consecutius, en du 6 el de Sabadell, per encarrilar el duel pel Barça. 18 d'aquesta primera meitat, Barça 13, Guadalajara 6.
Hem saludat l'Adri, aficionat a la selecció espanyola, l'Alexis de la selecció francesa, a veure aquí que em faré mal, el Henry Geiger, o allà ens dirà com és, aficionat de la selecció alemanya. Hola, Henry, bona tarda.
Hola, buenas tardes a todos.
Com t'he dit el cognom? Malament, molt malament o lamentablement? Com t'ho he dit, això?
Bueno, para el equipo de Alemania de este año, creo que no tenemos una expectativa muy alta. Después del último Mundial, que hemos pasado un pequeño trauma, digamos, después de ganar el Mundial del 14, el Hansi Flick ha cambiado pues algunos jugadores que estaban un poco inesperados. Por ejemplo, como el defensa central Mats Hummels del Dortmund, lo ha cambiado por un jugador inconocido de mucha gente, del Southampton, Bela Kochap. Pero en general creo que el equipo está bastante bien, sobre todo porque tenemos un bloque del medio campo que es básicamente el Bayern Múnich, que tenemos dos mediocampistas con Kimmich y Goretzka, tenemos a Musiala y Sané, y creo que es un equipo competitivo que tenemos, pero nos falta un delantero, realmente, si estoy sincero.
Ahora rezando, cruzando dedos o tocando madera, lo que quieras, Henry, porque está jugando el Bayern a esta hora y ahí hay media selección alemana, que nadie se lesione a una semana del Mundial, ¿no?
Sí, 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 eso es cierto. Pero yo creo que la expectativa en general no es muy alta. Entonces, si vamos a semifinal, yo creo que este año estamos contentos y estamos ya un poco mirando con esos jugadores jóvenes para el Mundial dentro de 4 años.
¿Puede ser que hayas pedido 2 semanas de fiesta para ver el Mundial, Henry?
Bueno, una semana sí, que ha coincidido bien la semana del 6 y del 8 de diciembre con esos dos festivos. He dicho, venga, va, esos 3 días de más van bien.
Van bien para ver Mundial con un poco más de tranquilidad. ¿Perquè hi ha algú per sobre o no?
Sí, sí.
Dime, Henry.
Sí, bueno, no, que va bien, que así también en esa semana pues te puedes ver antes. Yo creo que hablamos del primer partido del segundo día Senegal-Países Bajos, que normalmente no te lo ves, pero igual si tienes fiesta, pues tienes 2 días en el 2 partidos del día, ¿no?
Claro, ¿qué tienes que hacer, no? Si no es ahora, pues ver un Senegal-Países Bajos, que seguro que será un gran partido. Anava a dir, Damià, hi ha algú per sobre o no? Brasil que semblava que era la gran favorita, no? A mesura que s'apropava al Mundial, ara hi ha gent que situa Argentina al mateix nivell que Brasil, que si la selecció francesa, però aquestes baixes al mig del camp. Surt algú amb l'etiqueta, allò que no vol ningú, però amb l'etiqueta de favorit?
Jo el que veig és que des de fa molts mesos hi ha com tres equips que estan com universalment marcats com a favorits, no? Que són França, Brasil i Argentina. Una mica Argentina, per les bones sensacions i els bons partits que ha fet els últims mesos, jo crec que aquella victòria aclaparadora contra Itàlia ja la va acabar de situar al mapa, no? Com posant-la al mateix nivell que Brasil i França. Però jo, sobre França, tinc la sensació que anar a un Mundial sense mig al camp i només amb estrelles a davant mai va bé. No acostuma a sortir bé i l'experiència ho demostra. Necessites bloc al mig del camp, necessites fons d'armari, necessites ciment sobre el terreny de joc, perquè només has d'analitzar quins equips han guanyat les últimes Copes del Món. La pròpia França 2018, jugant, com apuntava el Jaume, amb dos titulars com Kanté, Pogba i Matuidi, també al mig del camp, acompanyant els cracs, amb un gran Griezmann també, i amb Mbappé, però amb el suport que tenia dels del mig del camp. Qui guanya el 2014? Alemanya. Qui guanya el 2010? L'Espanya, evidentment, però amb un mig del camp no queda el sostén d'aquell equip. Qui guanya el 2006? La gran Itàlia, no? Evidentment, guanyen els blocs, i per trobar un equip amb grans estrelles desequilibrants se n'has d'anar el 2002 amb la Brasil de Ronaldinho, de Rivaldo, de Ronaldo, no? Aleshores, jo, això de França, al final me'ls imagino més acabats barallats tots que guanyen un Mundial, no? Me'ls imagino tots peleados a los franceses. No sé, esa sensación que tengo, porque Francia es o todo acaba muy bien o todo acaba muy mal. Pero bueno, ya veremos. I Brasil sí que fa la sensació que li pot arribar a l'hora, perquè fa molts anys que ja no guanya, ja des del 2002. Però també hi ha equips dels quals molt poca gent parla, com són Portugal o Anglaterra, que estan... Hi ha molts equips que estan en un segon grau. Portugal, Anglaterra, Bèlgica, Espanya... És un Mundial molt competit i molt obert.
Així ho veu el Dami, perquè les expectatives amb la selecció espanyola, Adri, quines són abans que arrenqui el Mundial de Qatar?
Al final, ara parlava el Dami del tema del bloc, i jo crec que precisament Luis Enrique, si alguna cosa ha destacat amb la selecció espanyola, és el bloc, no? Potser no ha portat els jugadors o els noms que millor estaven, però sí que ha construït un bloc, ha construït un equip, el seu equip, un equip que juga i que fa el que ell vol, i amb això va a mort, no? I jo considero que, com deia el Damià, i sobretot tenint en compte que hi ha molt poc temps de preparació, considero que tenir un equip, tenir un bloc format ja, pot donar molt avantatge, en aquest cas a Espanya, bueno, respecte als rivals. I precisament Alemanya és un dels rivals a la fase de grups.
Tu con què expectatives afrontes el Mundial, Alexis? Con esta selección, ara ho deia el Jaume, que ojo que los campeones se la suelen pegar en la primera fase, o hay precedentes.
Es que se la pegaron en la Eurocopa ya, al menos ya se la pegaron en la Eurocopa, ahora igual ya, ¿no?, están redimidos en el Mundial.
Ahora ya con el Mundial ya va a ser otra historia. ¿O con qué expectativas afrontas el Mundial, Alexis?
Para mí tengo confianza, pero... es difícil para el medio de la equipa, claro. El problema, la gente, el mundo, no conoce mucho el jugador como Veretout, como Guendouzi, como Tchouaméni. Pero para mí, el jugador joven a seguir es Aurélien Tchouaméni, esta Copa del Mundo. El hecho de que se haya unido a Real Madrid es un gran paso para su carrera. También podría aprovechar este Mundial para cambiar de dimensión también en la selección. El jugador más importante de la competición, un de jugador, pero tiene Vinicius o otro jugador, es Kylian Mbappé, porque será el jugador más importante de este equipo. Es un jugador de talla mundial y su ambición es dejar su huella en la historia del fútbol, ganar la Copa del Mundo dos veces seguidas. Ser el mejor jugador de Francia podría permitirle llegar finalmente al Balón de Oro. Por ejemplo, ejemplo, no olvidemos, claro, también la presencia de Karim Benzema, recién premiado con su balón de oro, que también estará ansioso por ganar uno de los únicos trofeos que echa de menos. Confianza para la Francia, claro.
Sí, veurem Benzema, quin nivell està, a veure si era mundialitis o no el que teníem al Madrid. Ell ha anat repetint que no, que realment estava tocat. El treia Deschamps, va assegurar que estaria bé per començar el Mundial. Veurem, perquè evidentment és una figura clau i a més Benzema té moltes ganes de jugar un Mundial, perquè, clar, amb França...
Però el de Brasil el va jugar.
Va jugar el de Brasil.
Sí, el de Brasil el juga. Exacte. Sí, sí.
Va jugar el de Brasil, es perd per l'altre i ara torna en aquest Mundial de Qatar. I el Brasil, com ho deuen veure, això? El Matheus Outro ens ajudarà a saber, aficionat de la selecció brasilera. Hola, Matheus, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Eres optimista o no de cara a Brasil en este Qatar 2022? ¿Lo ves campeonando a finales de diciembre o no?
Sí, sí, yo veo que Brasil tiene un buen equipo y que podemos lograr a ganar, ¿sabes? Llevar este Mundial.
¿Te falta alguien?
Intentando y no logramos, pero ahora venimos con más fuerza que antes y lo vamos ahí.
Ja, Brasil que fa...
2002.
Fa temps, 2002, eh? 2002, que sempre va... Sempre està allí, està allí, però des del 2002 que no és campeón, Matheus, eh?
Sí, desde... Joder, hay mucho tiempo, por eso. Por eso estamos ahí y siempre pasa algo, ¿sabes? Pero claro... Estamos confiantes y bueno, claro, hay muchos buenos equipos también y siempre respetando a las otras selecciones y vamos para arriba y vamos a intentar llevar ese Mundial.
Parlant de Brasil, demà juga el PSG, Molló, encara demà sí. Haurà d'estar patint uns quants aficionats. Vaja, no només si fem cas a Galtier, va venir a dir que els tres de davant estaven bé i que la seva intenció seria fer-lo jugar, tant a Messi com a Neymar com a Mbappé, demà, en aquest últim partit de la Lliga.
No, ell ha dit a la prèvia que ningú li havia demanat de no jugar.
Jo crec que alguna gastroenteritis aquesta nit hi haurà.
És una bogeria, això, no pot ser. Que una setmana abans del Mundial estigui 20 partits, però ja no ho dic contra els clubs, sinó que has recuperat un calendari després d'una pandèmia i no has estat capaç d'arribar a acords entre FIFA i UEFA per poder parar la competició una setmana abans. Em sembla increïble. I tu has de ser capaç de dir, tenim una Copa del Món, anem a evitar disgustos i traumes entre els jugadors i parem una setmana abans, quan després d'una pandèmia has pogut recuperar un calendari i arribar a acords. Aquí hi hauria hagut un acord perquè em sembla una anormalitat que avui estigui havent competició de clubs. Sincerament ho penso.
Tu, Neymar, mañana con el Paris Saint-Germain, Matheus, mejor que se quede en la grada, ¿no? Que no sí, se canse, ¿no?
Mejor que se quede ahí esperando, ahí en el banquillo, esperando, porque le necesitamos.
Com veus el Brasil, tu, Jaume? Realment el veus pitjor que fa un any, o millor, no, o favorit per guanyar aquest Mundial?
Com jo la veig la màxima favorita.
La màxima
per guanyar.
Favorita,
sí,
eh?
Sí, sens dubte. O sigui, al final, la plantilla que té és impressionant. Em falta una mica la defensa, això sí que t'ho he de dir, perquè al final som jugadors, alguns d'ells molt veterans, que potser ja estan una mica lluny del seu nivell. Al final, en aquesta convocatòria va Dani Alves, que ja està a la Lliga Mexicana, va Danilo, que jo crec que fa anys que no està en un bon nivell, Alexandro et diria el mateix, o sigui, a la Juventus no veig gaire jugadors que estiguin ara mateix en un nivell gaire alt. Però més enllà d'això, no sé, la selecció de Tite, o sigui, si tu mires de mig camp cap endavant, té el bloc molt establert, té jugadors de molta qualitat, té Rafinha, té Vinícius, té Richarlison, té Neymar, al mig del camp, en principi, Casemiro i Fred haurien de ser els dos titulars, que ara mateix doncs, també estan jugant junts al Manchester United. No sé, grans porters, perquè la veritat és que té a Alisson o a Ederson, en cas de que Alisson tingui algun problema físic, o sigui que jo crec que és una gran selecció.
Sí, que fins i tot té grans porters, perquè de vegades, sí. No, aquelles seleccions brasileres on deies,
sí, sí,
hosti,
sí, sí.
Aquí el
sí,
porter,
sí.
No?
Sí, vaja, Dida, fa... Sí, sí, series a Dida ara... que no sabies per on sortiria, no?
Té per escollir, ara.
Sí, 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 no, ara està molt bé, clar.
Uh-huh. Doncs a veure aquest Brasil. A ti, Henry, ¿qué selección te da más respeto? ¿Cuál ves como favorita, como la máxima rival, si es que Alemania es candidata, que creo que sí, como la máxima candidata a ganar el título? ¿A qué selección ves, aparte de la alemana?
A mí este año me da la sensación de que Argentina pone un ataque muy potente, con Messi, con el joven del Manchester City, Julián Álvarez, con Dybala. Ángel Di María también tiene mucha experiencia y siempre les veo muy agresivos y con ganas. Y esos últimos mundiales siempre han chocado con nosotros, con Alemania. Y a mí me da la sensación, si este año nos toca, se van a coger la venganza Argentina. Eso es la sensación que tengo yo.
Ara que parlàvem de Brasil, si Espanya fos primera de grup i Brasil també, a quarts hi ha una Espanya-Brasil, no, Dami?
Clar, aquí és el tema, que aquí tothom va guanyar els seus partits, però en un moment donat pot interessar més passar com a segon, perquè el primer del grup d'Espanya es creu amb el primer del grup de Brasil i el segon es creuaria, dic a quarts, sempre a quarts, i el segon es creuaria amb el primer del grup de Portugal, Uruguai, etc. Llavors, per aquí, doncs, pot interessar més passar. Però, clar, especular no serveix per res perquè Brasil té un grup complicat, també. Juga amb Sèrbia,
Suïssa, Camerun.
Clar, i Sèrbia, allà, no hem entrat encara amb les possibles outsiders, però, clar, Sèrbia amb Vlahović i Mitrovic té una davantera també que, déu-n'hi-do, és un bloc sòlid, Sèrbia, no? Pot no passar com a primer, Brasil. Ha passat alguna vegada, això.
Ara anirem a les outsiders. Vaja, aquestes seleccions que sempre sonen i, a més, no acaben guanyant mai. Jaume, cas de Portugal, de la Bèlgica, aquesta de
bé, que parlem,
Martínez...
O sigui, sabent l'equip que té Portugal, que parlem d'ella com a outsider, sí, és increïble, però bé, això és culpa de Fernando Santos, que realment o sigui, és l'únic responsable d'això, perquè realment tu mires la convocatòria de Portugal i és una bogeria que no la considerem com a gran candidata. Però bé, aquí hi ha dos problemes. Primer, Fernando Santos, i el segon, que Cristiano Ronaldo, que hauria de ser o el gran referent, o un dels grans referents, ja no està com abans, i al final, sabent com juga Portugal, que és un equip que està lluny, o sigui, que sol jugar al contracop partint lluny de la porteria rival, òbviament Cristiano en aquest context té molts més problemes, i ho vam veure clarament el dia que va jugar contra Espanya, que jugaven al pas a la Final Four de la Nations League. Per mi, per Portugal, és complicada la lesió de Diogo Jota, però té molts altres jugadors que poden córrer amb molts metres per davant, com Rafael Leao i d'altres, o sigui que...
El que l'han damnificat és Joao Félix, que sí. Té com a entrenadors a Diego Simeone, al seu club,
sí, no...
i a Fernando Santos, sí. A la seva selecció, té els dos entrenadors que menys ajusten a les seves característiques com a futbolista.
Sí,
és increïble, està absolutament atrapat.
Sí,
Félix, no?
Sí, està agafadíssim en aquest sentit.
Des d'aquí records a Fernando Santos, si ens està escoltant aquestes paraules tan generoses i amables cap a ell.
Sí.
Alexis feia cara, quan parlava de Cristiano, el Jaume, feia cares...
És una obligació para mí de hablar de Portugal, pero es país de mi mamá. No, pero Cristiano Ronaldo en Manchester United es difícil. De todo tiempo cuando Cristiano Ronaldo jugar con la nación, en España, es diferente. Pero juego con su corazón, juego para la equipa. Con Fernando Santos es difícil, claro. Yo pienso que es difícil para mí que persona dice que Portugal es un outsider, pero la defensa, una experiencia con Pepe, con Rubén Díaz también. Rubén Díaz es un de mejor defensor del mundo. João Cancelo también. Mucho individual que es más fuerte. No es difícil con Fernando Santos, pero por ejemplo no Renato Sánchez. No sé por qué, pero Renato Sánchez es un medio que más fuerte. Portugal, para mí es posible que es la sorpresa de esta Copa del Mundo también, pero es la última de Cristiano Ronaldo y de Pepe.
Pepe,
que es
encara està allà, Pepe, no, aguantant, com un Pepe, precisament, allà, a la vista de la defensa.
I segurament serà titular, perquè al final Rubén Díaz i Pepe, si estan bé els dos, jugaran. O sigui, a l'última aturada va jugar Danilo Pereira, però perquè crec que Pepe estava tocat físicament. Seran aquests dos, segur.
Això que diu el Xavi, jo crec que és el gran què d'aquest Mundial, que és l'última de tal jugador. És l'último baile, no? I veurem quina és la foto que acabem veient. Si Neymar aixecant la copa, Messi aixecant la copa, Busquets aixecant la copa, o Cristiano levantando la copa, o qui, no? Però és allò, l'última gran foto del rei del futbol mundial, qui serà, perquè t'acabes coronant. Que no és el mateix acabar amb Cristiano aixecant una copa del món que fer-ho amb Messi. Fins i tot canvia, jo crec, la imatge que amb el temps quedi de la carrera d'aquests futbolistes. És que ho canvia tot.
Sí. Mira, que acomiadaré el Mateus, que té partit a les 8 i no voldria que arribés tard. Antes, però... Mateus, tu firmes... A veure, que en los siguientes 20 años Brasil sigue sin ganar un Mundial.
si eso significa que Argentina tampoco lo gana. o no.
Argentina tiene un buen equipo, Argentina tiene todo para llegar y ganar el Mundial, ¿sabes? Pero que yo también soy un fan de Argentina porque luchan y llegan y hacen todo, ¿sabes? Dan lo todo. Y bueno, en cuanto a Brasil ahora viene más fuerte, con jugadores que han ganado Champions, ¿sabes? Y con un ataque muy, muy bueno, ¿sabes? Con una buena potencia. El medio del campo de Brasil no me gusta mucho. En verdad, hay un fallo ahí, muy grande. Los laterales también tampoco me gustan, pero bueno, es lo que hay. Entonces, yo me estoy fiando mucho de la delantera que tenemos y la experiencia que tenemos también con Neymar y otros jugadores también que han jugado ya el Mundial.
Pero no me has contestado la pregunta. Es decir, a ver... ¿A ti te da igual que, por ejemplo, que Argentina gane un mundial en los próximos 4 mundiales si Brasil gana otro? ¿O prefieres, aunque vosotros no ganéis tampoco el mundial en los próximos 4, que Argentina tampoco lo gane?
Piensa en Bilardo.
Bueno, hay brasileños que dicen que no, ¿sabes? Pero... Argentina es un equipo de Sudamérica, entonces a mí me gustaría que un equipo de Sudamérica ganara, ¿sabes? De verdad.
Muy bien, pues queda dicho, porque de hecho Sudamérica fa ara 3 mundials que no el veu. Els últims 3 mundials són europeus. Per tant, aquí també el futbol sud-americà que intentarà que això canviï en aquest Mundial de Qatar.
Brasil es el único equipo sudamericano que ha sido capaz de ganar lejos de territorio americano. Lo hizo en el 58 y en el 2002. Ningún otro equipo americano ha sido capaz de ganar en Europa o en Asia o donde sea. Eso también es un gran mérito para Brasil. Así que nada, vamos a ver.
A ver qué pasa. Mira, Mateos, antes de acabar, un regalo. Esto pasó en el 2002, el año que Brasil fue campeón.
O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cobrou direto pro gol!
El de Ronaldinho contra Anglaterra en aquell Mundial 2002, quarts de final.
Bueno. Un saludo a David Seaman, eh?
Sí. Una mica de col·laboració de Seaman i Babem, aquella falta que no semblava per xutar i que va convertir-se en gol. Buen recuerdo ese, ¿no, Mateus?
Sí. Madre mía.
Poco de locura, ¿no?, ese dia. Molt d'hora aquell partit, quarts de 9 del matí, jo recordo estar esmorzant en un bar i veient aquell gol de Ronaldinho de falta amb la col·laboració de Seaman.
Gol d'Espanya-Corea, 8 i mitja crec que va ser un dissabte, sí, ja, amb el Gandura.
Sí, sí, ho recordo.
Dissabte, sí.
Un dial de molt xurro i molt biquini aquell de Corea. Mateus, que haya suerte, muchísimas gracias.
A ustedes. Buen Mundial a todos.
I tant, igualment, a gaudir-lo de valent. A veure, que situarem el marcador al Palau al descans d'aquest Barça-Guadalajara, Àlex.
Doncs descans al Palau, 18-11 guanya el Barça, que ha agafat des del minut 10 velocitat de creuer, mantenint aquestes distàncies de més 6, de més 7, de més 8, a la mitja part, 18-11. Ha debutat, per cert, el jugador que us comentava abans, aquest jugador juvenil, George Sikusa, jugant de lateral dret.
Ah, per tant, tira amb l'esquerra avui,
exactament,
no?
Exactament, sí. No ha marcat encara, si marca, evidentment us aviso. 18-11 guanya el Barça, el màxim golejador d'aquesta primera meitat, Aleix Gómez, amb 7 gols.
El Nàstic que guanya 0-2 al camp del Racing Rio, a les acaballes ja del partit, alguna lesió més, Pau, a les gaunes?
Afortunadament no, eh? Resten 7 minuts perquè acabi aquest partit. De moment no hem de lamentar cap més lesió. Ja n'hi ha hagut 3, Andrei Lupo, Ivan de la Peña i Nil Jiménez, dues a la primera meitat i una a la segona. I de moment es manté aquest 0-2 en el marcador. Ara resten, com dèiem, 6 minuts perquè acabi aquest partit. En aquests últims minuts el Racing Rioja ha tingut oportunitats perilloses que li haurien permès entrar de nou al partit, eh? Per tant, atenció, perquè això encara no està del tot tancat. Hi ha hagut fins i tot un travesser de Sergio Orejas, però tot i així el Nàstic manté la porteria a 0 i ara mateix accediria a la segona ronda de la Copa del Rei.
la calle, traigo el aguaje que no puede copiar. No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar. Subo como ascensor, bronceadita en el sol, en la disco sudor.
Aquesta és la cançó de la selecció espanyola, de Chanel, sí, de Beira, sí, Toque, em sembla que no sé si s'ha pronunciat Toque o Touk o Toque, jo crec, no?
Toque. Ni idea, la veritat, o sigui, és el primer cop que la sento, o sigui.
Doncs és la cançó d'Espanya, per ara hi ha cançó, abans anava al Mundial d'Ami sense cançó, el Mundial d'Espanya, jo no recordo que hi hagués una cançó, no?, el 82, que acompanyés la selecció espanyola.
Mascota, i
amb l'Aranjito n'hi havia prou.
No, no hi havia cançó. No. I menys mal si per qui hagués fet la cançó, que no n'hi va haver, perquè estem parlant de la pitjor anfitriona de la història. El Mundial 82 no hi ha cançó, però, per exemple, hi ha mascota, la Musa, una gossa molt, molt maca, que ja va complir un any ara, i se l'emporten cap allà i acompanyarà la selecció espanyola. Sí. Una bona iniciativa de la Federació Espanyola, la Musa.
Sí, el Girona també té una gossa com a mascota.
La canya, no?
Sí, la canya, exacte, i també la selecció espanyola. Espanya, Alemanya, Japó, Costa Rica. Com veus que acabarà Espanya en aquest grup, Adri?
Doncs jo penso que hi ha una rival, evidentment, molt clara, que és Alemanya, però no ens podem oblidar de Japó, que ve en una dinàmica creixent, té jugadors interessants, ja no és aquella selecció de jugadors exòtics, desconeguts, que juguen tots a Japó. De fet, 20 dels 26 estan jugant a Europa, i jo m'agradaria destacar un dels jugadors que juga precisament a la Premier League, juga al Brighton, es diu Mitoma, de fet està apareixent ara una mica, està descobrint-se ara, i jo crec que serà una selecció, la japonesa, que posaran problemes tant a Alemanya com a Espanya, i serà una d'aquestes seleccions que com a algú se li compliqui el partit contra Costa Rica, que en principi hauria de ser el partit fàcil de la fase de grups, bé, pot ser la gran tapada que es classifiqui en aquest grup, no? Però bé, en principi, si tot anés segons hauria d'anar sobre el paper, en aquest Espanya-Alemanya serà on bueno, es decideixi qui es classifica com a primer.
Fa bona pinta aquest Japó, Jaume.
Bé, jo crec que han millorat alguns aspectes amb respecte al que coneixíem d'ells, perquè és un equip que sempre ha tingut la intenció de jugar bé, futbolistes amb toc, però que després al mig del camp li faltava una mica mala llet, no? I el que li ha faltat sempre al Japó són davanters amb gol. Això no ho tenen, el que sí que tenen és el migcampista amb mala llet, que és Wataru Endo, que juga a l'Stuttgart. Després, si mires les xifres dels davanters, no són gaire imponents. De fet, les tinc aquí al davant. Minamino, per exemple, que és un dels futbolistes que hauria de tenir molts minuts, porta 17 gols en 43 partits, que no està mal, però tampoc és cap bogeria. Asano, 7 gols en 36 partits. I bé, potser, ara esmentava l'Adrià el nom de Mitoma, que sí que és veritat que és un jugador que té prou àngel amb la selecció, perquè jo crec que el dia que va debutar, que va ser el dia en el qual Japó es classifica pel Mundial, matemàticament ell fa un doblet, i últimament està entrant molt amb el Brighton, ha coincidit la seva entrada a l'equip amb el canvi d'entrenador. Roberto De Zerbi és qui l'ha començat a posar, abans Graham Potter no comptava gaire amb ell. I bé, doncs sí, bons futbolistes té, però jo crec que Espanya hauria de ser superior.
Hi ha alguna selecció atractiva de veure, que no guanyarà el Mundial, però ja que aquests dies en veurem molt de futbol, com que tinguem més, un tant per cent de possibilitats més alt d'encertar-la, no? De no veure un bunyol de partit. Alguna selecció que tinguem números de passar-nos-ho bé si ens asseiem a veure un partit seu?
Jo crec que Sèrbia.
Sèrbia?
Sí, jo crec que sí. Sèrbia va fer un molt bon joc durant la fase de classificació i merescudament doncs, va guanyar Portugal a l'últim dia amb aquell gol de Mitrovic a l'últim instant. Una selecció que té molt bons davanters, una selecció que té per darrere dels davanters doncs un llançador i un assistent de luxe com Dusan Tadic, que té un sistema de tres centrals i carrilers ja molt establert perquè els diferents seleccionadors que han anat passant l'han respectat, i ara doncs el que hi ha com a seleccionador és una llegenda del futbol serbi i jugoslau, si ho ampliem així, Dragan Stojkovic, en el seu dia jugador de l'Olímpic de Marsella, també de l'Estrella Roja. I bé, doncs un equip que jo crec que ens pot fer divertir i que jo espero que competeixi millor que l'anterior Mundial, on va tenir un grup molt similar, perquè ja va jugar contra Suïssa i contra Brasil, però no va aconseguir passar, i ara doncs crec que té més coses per poder almenys superar la primera fase.
Ens hem preguntat molt, Dami, com serà la Lliga després del Mundial, és a dir, com tornaran els jugadors, com serà la segona part de la temporada, tant a la Lliga Espanyola com en altres lligues, i ens hem preguntat menys si el Mundial té pinta que serà millor
ara el desembre, el novembre-desembre, que no ho és el juny-juliol. A mi em fa la pinta que sí, que futbolísticament hi guanyarem, que veurem molts millors partits que no pas el juny o juliol.
Home, els que més hi entenen, que són els implicats, diuen que sí. Ahir Luis Enrique ho comentava, que ell recorda haver jugat Mundials i haver arribat, crec que va dir tieso, no?, a final de temporada, i que, en canvi, aquestes alçades es trobava millor. Jo crec que és evident que sí, que ara els pics de forma són més òptims i que hem de veure un Mundial a nivell... A nivell de qualitat més bo. Què és l'única cosa que pot perjudicar? Doncs les altes temperatures. Jo vaig ser a Qatar fa exactament un any, quan van a cobrir el fitxatge de Xavi, i pel Barça puc dir que fa moltíssima calor a la nit. Que fa calor de dia, però que de nit les temperatures baixen poc. No sé fins a quin punt hauran pogut climatitzar els estadis, però la calor és brutal. De fet, et puc explicar que parlant amb la Federació Espanyola de Futbol i fent la consulta de quan entrenaran, si volen fer els entrenaments al matí o a la tarda, ens deien que volen arribar allà i veure com està el tema, perquè, clar, una cosa és la temperatura que et faci el Qatar l'any passat, fa dos anys, o ara, el mes de novembre, i que una vegada arribin allà veuran si entrenen a les 11, si entrenen a les 8, o potser a les 9 del matí, perquè la qüestió climatològica és complicada, i estem parlant de mes de novembre a Qatar, equivalent a mes de juny-juliol a Espanya.
Sí, recordo que aquest estiu, tu diràs, parlàvem amb el màxim responsable del Royal Albert, amb l'Eudald Morera, que recordo que tenen la seva gespa 4 dels estadis del Mundial, que està ja plantada des de fa molt temps. Ens deia que els estadis estan, ens deia ell, ben climatitzats. I que, vaja, que han tingut un equip de l'organització assessorat per ells, que han estat, doncs, seguint tots aquests passos durant mesos perquè la gespa estigui bé. Per tant, en principi...
Home, una cosa que no ha tingut aquest Mundial és arribar molt justos amb la construcció dels estadis. Jo crec que tots han arribat amb molta antelació. De fet, a finals de l'any passat es va jugar a la Copa Àrab, que és una competició que feia uns quants anys que no es disputava, i que va servir una mica, doncs, per provar determinades coses, com el fora de joc semiautomàtic, utilitzar els propis estadis del Mundial de Qatar. I jo entenc que el tema de la climatització no hauria de ser problema, perquè al final se sabia que això era un tema que seria important, o sigui, la calor i el clima.
El debat no ha estat si s'acabaven o no els estadis, sinó que la denúncia ha estat com s'han fet aquests estadis, i perquè s'han pogut acabar amb tant marge de temps. Evidentment, que és l'altra part d'aquest Mundial de Qatar, que també evidentment en parlarem a RAC1, i tindrem també la Mar Pollato desplaçada al Mundial de Qatar, per veure la part social d'aquest Mundial fora dels estadis, que sempre és interessant de veure, però encara especialment més en aquest Mundial de Qatar. Tinc el Henry penjat al telèfon des de fa estona. Mira, Henry, un regalo per a ti, del 2014. Götze, marcant el minut 113 el gol que li donava el Mundial a Alemanya. Mucha locura ese día, Henry, ¿o no? Mucha locura, ¿recuerdas ese 2014, sí, sí, ese día o no?
Sí, sí, me acuerdo muy bien. Y solo escucharlo me da piel de gallina. Tengo que confesar, este 7-1 a Brasil en 25 minutos de la primera parte, a veces me lo veo el vídeo, que es impresionante.
Yo también.
Para animarte, ¿no? Un día eso que tienes flojo y dices, va, me voy a poner el vídeo,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 para subir los ánimos.
Está bien. Espera, que vaig a Tarragona, el partit del Nàstic que s'ha acabat ja. Pau.
Sí, s'ha acabat aquí a Logroño, a les Gaunes. Ha guanyat el Nàstic 0-2 contra el Racing Rioja en aquesta primera ronda de la Copa del Rei. Una primera part molt seriosa del conjunt de Raúl Agné, on ha anotat els dos únics gols del partit. De fet, el Nàstic s'ha avançat al minut 12 a través d'Andrei Lupu, i al minut 26 ha fet el segon Eric Montes. La nota positiva ha estat aquesta classificació per la segona ronda, la negativa, les tres lesions que ha patit aquí a les Gaunes el Nàstic de Tarragona, perquè tornarà cap al nou estadi, cap a Tarragona, amb tres lesionats: Ivan de la Peña, Andrei Lupu, el golejador, i Nil Jiménez, tots tres doncs, que han hagut d'abandonar el terreny de joc per problemes físics, i per tant factura força cara la que entreu avui al Nàstic d'aquí de les Gaunes. Tot i així, com dèiem, bona primera meitat. A la segona sí que ha tirat més de superioritat davant d'un conjunt de categoria inferior, però el Nàstic serà a la propera ronda de la Copa del Rei després d'haver guanyat avui a les Gaunes del Logronyo 0-2 contra el Racing Rioja.
Després escoltem els protagonistes. Gràcies, Pau. Fins ara.
Gracias, fins ara.
Ahora lo comentabas, Henry, esta goleada histórica contra Brasil. Recuerdo que, vaya, juraría que era fin de semana, porque estábamos haciendo el programa y veías que iban cayendo uno, otro, otro. Tú que lo vivías en primera persona, era un punto de increíble, de decir, ¿es real? ¿Me pellizco para ver si realmente está pasando o qué es esa goleada contra Brasil?
Sí, sí, lo vimos con amigos y meten el primero y dices, venga, vamos, hoy buen día, y el segundo, pero luego al tercero ya te miras a los otros y dices, pero ¿qué está pasando, no? Y luego el cuarto, y era como dentro de minutos, todo tan rápido, y luego da casi la impresión de que Alemania se ha tenido que frenar porque no les querían meter más, que fue... nunca he visto un partido así jamás en la vida.
¿Cuál es tu primer recuerdo de un mundial, Henry?
Realmente el regalo que le has hecho a Mateus antes a mí me ha dolido, porque en el mundial del 2002 Oliver Kahn ha jugado un campeonazo, me acuerdo verlo, y este final no sé si fue en dos fallos pero un fallo seguro que ha hecho en esta final, pero
uno, sí.
Pero Brasil ha tenido un gran equipo y Alemania era un underdog en este campeonato. Ese fue el primer mundial que he visto conscientemente. Entonces, antes me ha dolido el regalo de Mateos, pero con el de 2014 ya me quedo feliz y optimista.
Compensa, para este. ¿No? Compensa con este, sí, sí. Con este regalo de Gonzé. Cierto. Compensa un poco. ¿Tu primer recuerdo, sí, sí, Alexis, de un mundial? ¿Cuál es?
Contra Brasil, la final de
1998.
Sí, claro que sí, sí, la, claro, final con Zinedine Zidane, pero Zinedine Zidane, Zizou, es un grande jugador. Estoy muy triste en 2006 contra la Italia. La cabeza de Zidane. Sí, claro, Zidane es...
Ríes para no llorar, sí, ¿no?
Zidane, cuando la Francia ganó, un beso en la cabeza de Barthez. Sí, es un... Para la Francia, Zidane es un ídolo, es el mejor jugador.
¿Tú lo ves en el banquillo un día de la selección, siendo el entrenador de la selección francesa, o no
yo
crees
que
se...
Sí. ¿Sí? Para mí, yo pienso que es próximo. El media francés dice que Zinedine Zidane en dos meses próximo a un nuevo club. Yo pienso que no, pero para mí, si no es entrenador de la Francia, es entrenador de la Juventus, pero ahora Allegri es difícil para él con la Juventus. Pienso que Zinedine Zidane ha una grande historia con la Juventus, como Didier Deschamps también. Yo pienso que solo Juventus o equipa de Francia. Uh-huh. Esperamos que es entrenador de la equipa de Francia, pero este año es difícil para Didier Deschamps. Mucha persona en Francia dice que es difícil no comprender para la selección. Por ejemplo, con Jonathan Clauss, el jugador de Marseille, toda persona pensó que es importante que el jugador juegue con la Francia.
Aquí estás barriendo un poco para casa, ¿eh? Sí. Por eso que nos has dicho que eres del Olympique de Marsella y aquí te falta algún jugador más en tu equipo.
Es mi equipo, claro, claro. Es difícil, estoy muy contento para Guendouzi y Veretout, claro.
Tu, Adri, quin és el primer record d'un mundial que tens?
Doncs jo la primera final d'allò que tinc ben vista és el 2002. Me'n recordo perfectament d'on i tot, i va ser com allò d'enamorar-te completament del que és un mundial, no? Del que significa una final del mundial, del que significa veure a les estrelles competint entre elles sense, bueno, tenint en compte que estan competint pel seu país, no? I amb el que això significa, i jo em quedo amb el de la final de 2002.
Final de 2002, que té aquests records, vaja, per la selecció espanyola, el Mundial del 2002, sí, no té molts, sí, molt bons records.
Pel que sigui, no va anar gaire bé, no?
No va acabar anar gaire bé. No. Sí que va anar bé el del 2010, amb el gol d'Andrés Iniesta. Escolta, Camacho sempre va bé, sí, no?
Iniesta de tacón perfecto para Fàbregas. Ay, la entrega de Fàbregas es muy buena. Viene para Navas. Torres. Está de delantero centro Iniesta, para él va ese balón. Él le cae a Cesc Fàbregas.
Vamos,
Fàbregas para Iniesta. Iniesta, chuta Iniesta. ¡Gol!
Aquest Iniesta de mi vida que ha passat a la història de les transmissions. Què recordes d'aquell dia, Adri?
Doncs molts nervis, i de fet vaig decidir veure el sol.
Pensava que ara, havia entès que vaig decidir que veure la sortida del sol per celebrar-ho.
També. No ho negarem. No, però recordo que estava en un context en què estava, vull dir, família a prop i tot això, i tot i això vaig decidir veure el sol perquè vaig pensar que no m'agrada veure el futbol amb gent i comentaris i tal.